El matí de Ràdio Sabadell.
I un dijous més el que fem és convidar-vos a somiar desperts des de les butaques dels cinemes de Sabadell.
24 frames.
There's no business like show business, like no business I know.
I això vol dir que ja tenim preparats el gerent dels cinemes Imperial i Eix Macià, Miquel Gratacós. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Avui també ens acompanya el nostre cinèfil Ivan Mardones. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlarem, evidentment, com sempre, de les estrenes, però també posarem la mirada a Halloween, i és que volem descobrir aquelles pel·lícules imprescindibles per patir, i és que arriba, doncs, a això, una cita que jo crec que és sinònim de disfresses, de carbasses, de fantasmes, però també d'agafar el sofà, la manteta i passar, doncs, això, una nit terrorífica. Digues, Miquel, que em dius, no, què?
No,
d'anar al cinema, no?
No, d'anar al cinema. S'ha d'anar al cinema.
També, però clar, però no sé quines estrenes terrorífiques. O sigui, tenim algunes a les pantalles, però la nit de Halloween és molt llarga, eh? Jo crec que és una nit per no dormir.
Qué thriller nos ha metido.
Sí, aquí el Toni. Muy bien, Toni. El Toni està brillant.
El terror, de la mateixa manera que sempre diem que les pel·lícules de les comèdies es disfruten més en companyia, el terror també.
També, és veritat, és veritat. Doncs vinga, va.
Bueno, yo tengo un truco, per estar al cine. Yo es que empiezo Halloween una semana antes. ¿Vale? Yo voy viendo películas durante toda la semana para que el día de Halloween... Pero me dejo unas cuantas, ¿sabes? Como dejo las, mejores o las que no he visto y que sé que van a dar miedo, me las dejo para esa noche. Pero evidentemente primero iremos al cine.
Exacto.
Y después ya en casita... Con lo de la manta ya lo veo un poco más complicado, porque mucho frío no hace, ¿vale? Y bueno.
Bueno, aire condicionat i manta.
Això mateix. I escolta, i suposo que també ets de decorar la casa amb
taranyines, por desgracia,
esquelets...
Puedo defender Halloween en muchas cosas, pero yo solamente es por el tema del cine, ¿vale? Todo el tema de la parafernaria a mí me sobra directamente. Uh-huh.
Però jo crec que és un dels encerts, no?, d'aquesta festivitat, d'aquesta festa anglosaxona que ha arribat aquí precisament per això, per al cinema, no? M'imagino.
Yo creo que sí. Yo creo que básicamente es repetimos un poco el patrón de... que vemos además en las películas o en las series americanas, que lo hemos visto toda la vida, y poco a poco hemos ido como queriendo imitar esa parte. Entonces, en todas las películas o series, aparte del truco-trato, ellos siempre están viendo alguna película de miedo en la tele. Siempre son películas antiguas, aparte, no, siempre son como clásicos. Y ya veíamos siempre que era una tradición de, oye, pues venga, en Halloween en casa, y entonces los boles de palomitas gigantes, el sofá y tal, y las películas de miedo. Esa parte la pillamos muy rápido, pero por desgracia también pillamos toda la otra parte. Y en mi calle, desde hace varios años, ya los niños pasan pidiendo truco o trato. Y bueno, entonces habría que explicarles exactamente de dónde viene la fiesta de...
Seguramente esa mayoría no sabe de qué va.
Si supieran de qué va, igual no lo hacían. Los padres igual no les dejaban hacerlo. Pero bueno, porque aquí, claro, el tema de los colonos, el tema de los indios, el tema de... Es complicadito, ¿sabes? Dejarse llevar por toda la tradición, por toda, digo. Ahora... que solamente es por cosas de miedo y que sí que coincide con el tema de todos los santos y de los muertos y de ir a ver a los cementerios y tal. Evidentemente sí, y es un acierto para mí.
Bueno, també es podia haver traslladat aquí la tradició, no sé, de Mèxic o de Sud-amèrica del Dia de Tots Sants, és a dir, que era el Dia de Tots Sants, el Dia de Muertos, que en diuen, és a dir, que és una festivitat d'alegria, de color, d'això, i hi ha una pel·lícula al respecte, no? És a dir, la que es va estrenar fa poc de Disney del Coco.
Sí.
Que llorarà.
Ai, sí. Bueno, la recomanem, no? També des d'aquí.
Sí, molt recomanable. Com la pel·lícula de Halloween, per contrarrestar...
Sí, exacte. Molt bé. Me gusta.
Perquè podem fer una llista, no?, de menys terrorífica a més.
Bueno, és una pel·lícula de Tots Sants, en aquest cas, basada en Mèxic, en aquest sentit, en les tradicions mexicanes.
Sí. Que m'agrada aquest punt, no?, de viure, doncs, això, la mort i la pèrdua des d'una altra mirada, no?, no com la nostra, de casa
No tot fa por, no? No tot ha de fer por, és a dir, en el fons, recordar els avantpassats, recordar els que ens han deixat i fer-ho celebrar amb una festa.
Un homenatge a tots els que ens han precedit.
Si tienes un poco de miedo a los espíritus o algo y crees que alguien te va a venir a visitar, si es tu abuela... Pues oye, bienvenida sea, ¿no? Seguro te va a venir a dar un beso, no va a venir y va a hablar ya. ¿Sabes?
Esa és la part... Depèn de l'àvia i depèn també del net o la neta. Vinga, va, comencem amb les estrenes perquè ens estem anant a Halloween i comencem amb les estrenes i després tornem perquè, a més, fins i tot li van a fer una enquesta a través de Twitter i volem veure doncs, quina ha estat Esos. La pel·lícula que diuen que fa més por. Vinga, Toni, que soni la sintonia d'en Miquel, que tenim ganes de veure també en què doncs, això ens sorprendrà la cartellera. Vinga, Miquel, a veure, perquè suposo que hi haurà, com sempre, no?
Com sempre, per hi ha moltes estrenes i comencem pels més petits. Tercera entrega de Trolls, pel·lícula divertidíssima, musical, amb Justin Timberlake, que va començar com una aventura posant la música i en porten tres. Anna Kendrick, Amy Schumer, bueno, són els trolls que en els anys 80 feien les delícies dels més petits en formats de ninotets, doncs els van portar a la pantalla en el seu moment i, insisteixo, en porten tres.
Como si fuera a potar, a desmayarme y...
¿Hacerte pis encima?
¿Cómo lo sabes?
¡Un fuerte aplauso para Trolls!
¿Ha dicho potar? ¿Ha dicho potar?
Si no veis, van forts, ¿eh?
Bueno, lenguaje inclusivo 2.
Bueno, ens han posat la versió mexicana, ja com que parlàvem de Mèxic, això, però bueno, igual, ens fem a la idea del que és.
Jo soy fan de les pel·lícules d'animació en latino. En aquell latino neutro de Blancanieves, ¿os acordáis?
Bueno, sí,
de...
és veritat.
El que tiene como un... Sí, tiene una musicalidad diferente.
Nostàlgica, no? Sí. Suposo que ja es veu.
Sí, però si no és en blanc i negre, no és el mateix.
Què més? Quines coses? Altres estrenes?
Alemanya, pel·lícula espanyola, sí. Una pel·lícula de Jordi Sánchez com a director, com a actor... amb Silvia Abril, Oles León, Carlos Areces i Antonio Resines, una pel·lícula en la que dos germans intenten aconseguir o fer que l'herència de la seva mare els salvi la vida.
Com gairebé tots els fills, jo crec que avui dia...
Sí, és una pel·li de suegres, ¿verdad?
De suegres, àvies, de veïns, una mica especial a la comunitat, en el sentit que l'objectiu és la mare que està en els seus últims dies a veure qui li deixa l'edifici i l'herència i li salva la vida als dos germans.
Esta tia és tonta.
Us vais a enterar. Chumitas.
¿Se puede saber qué está haciendo?
Es que me he dejado las llaves.
Pero bueno, para haberse matado, señora.
Sí, no. Documentación, por favor.
Soy de aquí, que soy española.
Señora, por favor.
¿Qué hace, señora?
No me jodas.
Doncs també suposo que serà una d'aquelles pel·lícules delirants, no?, que faran també bueno, que molt públic, no?,
omplir la sala. A mi me gusta el... la carrera que está llevando Jordi Sánchez, me parece que es un tío muy simpático, es un tío muy divertido, y no se quedó estancado en el personaje de Plus Brutes, creo que ni siquiera en el
está intentando.
y que haga directamente cine, me parece una apuesta muy valiente, y además el tráiler, solo he visto el tráiler y es bastante divertido. Sí. tiene pinta de que ya al menos no es el mismo estilo, ¿no?, de todas las últimas películas, porque no sé si tienes por ahí la de Santiago Segura, la de que hace de Papá Noel. Sí, es que no solo va a ser, o sea, ya hablamos de eso una vez y no quiero tampoco, porque aparte este bloquea rápido, ¿verdad? No quiero que me odies Santiago Segura, pero al menos...
Una abraçada desde aquí, si ens escolta.
Sí, nos escucha siempre. Lo escucha todo.
Sí, sempre t'ho diu, no? Todo. Si has estat encertat o no.
I en retuiteja, sí.
Doncs...
Bueno, eso, que es una apuesta... Es la apuesta de siempre, del cine de comedia, ¿vale? Ahí sí, pero es diferente a lo que se lleva haciendo durante demasiado tiempo en España, como directamente un vende entradas, ¿no? Como directamente son pelis que funcionan para los niños, comedias así muy ligeras. Esta tiene más mala leche y
más humor negra.
Sí, y es un poco más nuestra, ¿no? Y los actores sí son los mismos. Me parece que solo hay 5 actores en toda España, pero bueno, poco a poco.
Bueno, és dir, de la mateixa manera que aquí sembla que només n'hi ha 5, en els americans també sembla que només n'hi ha 5, com és la pròxima pel·lícula, que és Hipnòtic, amb el Ben Affleck, que també...
Pobre Ben Affleck.
El tenim a tot arreu. Bueno, en aquest cas és una pel·lícula del Robert Rodríguez, que a part de Sin City i...
Mariachi, por Dios.
Mariachi, o la seva participació a Four Rooms, pel·lícula... amb el Quentin Tarantino,
Spy Kids,
però Rooms, exacte, ara, també, ara va fer, també va fer Spy Kids, i no una ni dos, sinó que han tingut seqüeles.
Crec que van por la sexta ara mismo, sí.
I Spy Kids 3D i Spy Kids 4D i tal, bueno, una pel·lícula de ciència-ficció hipnòtic que té també bona pinta per les pantalles.
Sí.
I una cosa rara o diferent, que és Retribution, que és, en aquest cas, normalment els remakes que fan és... fan pel·lícules de remakes americans i es fan remakes ells mateixos. En aquest cas és un remake d'una pel·lícula espanyola de Luis Tosar, d'una pel·lícula del Dani de la Orden, que es deia El Desconocido, que era un executiu que anava amb cotxe i rebia una trucada i li deia, tens una bomba al cotxe, has de fer tota una sèrie de coses per salvar tu i la teva família que portes a darrere, els nens que portes al cotxe, que els portes al col·legi. En aquest cas és amb el Liam Neeson, és un thriller d'aquests d'atenció, dintre el cotxe, per dintre la ciutat, a Europa, a Berlín, en aquest cas l'espanyola era, em sembla que era Bilbao, si no recordo malament, però bueno, en aquest cas és una altra pel·lícula d'aquestes d'atenció de... amb el Liam Neeson, que amb tot l'oali gros que és de dins el cotxe, deu haver quedat encarcarat.
Serà una furgoneta.
Hauran pillat un bon cotxe.
Un bon cotxe.
Sí, un Hammer, directamente.
Sí. I després un parell de notacions. La contadora de pel·lícules, una pel·lícula espanyol-xilena, en un poble del desert d'Atacama, molt pobre, on una de la protagonista vol fer arribar l'art a tothom i la seva passió pel cinema, i com que la majoria de la gent no pot pagar aquestes entrades de cinema, el que fa ella és explicar aquestes pel·lícules. I es diu La Contadora de Pel·lícules.
Mira, com tu, Ivan, xilena també, i apassionada.
I Contadora de Pel·lícules.
Contadora de Pel·lícules.
Ja, po. ¿Cachai?
Bueno, pel·lícula mal...
Ara que tenim el tràiler, també.
Todos los días eran exactamente iguales, salvo los domingos. Los domingos eran el momento más feliz de mi papá.
Cómo me gusta este acento. Creo que es el que más me gusta de todos.
Es el teu, en part.
Bueno, las raíces que dicen.
¿Sobre qué?
Sobre el cine. Es lo único que le hace ilusión.
Ja se me va ocurrir algo.
Però, doncs, aquesta és una bonica pel·lícula, no? També per transmetre, doncs, això, la màgia del cinema.
La màgia del cinema que arriba a tot arreu, arriba fins als racons més inhòspits del planeta, no? O sigui, el desert d'Atacama, que és llocs dels més inhòspits del planeta. I en aquest cas, ja et dic, hi ha el Daniel Brühl i l'Antoni de la Torre, amb el qual és una barreja entre xileno i espanyol, és a dir, la pel·lícula no és tot així, però, bueno, que pot ser una pel·lícula molt maca, molt sensible i que ens pot fer passar una bona estona.
Daniel Brühl, ¿tú lo consideras actor español?
Bueno, es...
Porque yo ya no lo sé. O sea, creo que es una especie de...
Bueno, sí, también alemán, ¿no? Té descendència,
¿no? Bueno, té descendència alemana, y, pero bueno, yo básicamente he visto, evidentment, pel·lícules alemanes, yo considero...
Es el Baron Zemo de Marvel, o sea, ya ha llegado hasta ahí.
Yo considero un actor español.
Que es una de las mejores películas.
Sí, en realidad era una pregunta trampa, porque sí, y reivindico este actor como actor español para siempre y de los mejores que tenemos.
Mira, ¿veus? Doncs tots contents. I què més?
Bueno, i després,
Miquel,
a més
estrena més?
S'estrena, a més, un documental del C. Tangana. Bueno, que el tenim en pantalla.
Ahí lo tienes,
ahí lo tienes, Raquel, ja lo tienes.
Aquí. Digue'm per què aniria a veure, doncs, aquest documental.
Va a ser con Toni, me parece, que tiene muchas ganas de ir.
Sí, Toni?
Sí, sí, ja no ho
doncs anem els dos.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
A ver, que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer, sinceramente.
Vinga, digue'ns, Miquel.
És un documental que segueix la gira de C. Tangana, que va fer durant, em sembla que ha sigut diversos anys que l'han anat seguint, i després han acabat fent aquest no sé, és una espècie de documental, road movie, de com va ser tot l'espectacle i el que implica i el que... I això. Sembla que s'està posant de moda el tema de fer documentals o de concerts, no?
O de músics, tenim, no? Perquè l'altre ja parlaves de la...
Teníem lo de Taylor Swift,
sí, com
que, bueno, Estats Units mm-hmm. porta 2 setmanes número 1 de taquilla, porta 150 milions de dòlars en taquilla, que ha sigut una sorpresa per tothom.
No, i és más, és un concert, o sea, és com un, la gent s'ha tomat com si fos un concierto,
sí?
i les niñas, no, però que les niñas se ponen a bailar i a cantar, bueno, o sea, no vas a, no estàs viendo, no, se levantan, sí? I hacen coros, así, es una
coreografies.
Secta, eh? Sí, és la secta Swift. I
doncs
te digo yo que és com
no reivindiquem des d'aquí sempre l'experiència, la immersió del cinema, doncs benvinguda,
sí, però
no?
També reivindicam que la gent no grite en el cine.
Depèn del que vagis a veure, bueno, si vas a veure un documental,
sí, no,
de música.
En realitat sí, és una experiència que sí, és la primera vez, creo, que sí. Después que se proyectan conciertos, se han proyectado muchísimos, y óperas y de todo, pero creo que es la primera vez que realmente la gente se lo ha tomado como un concierto y van y directamente ni se sientan.
No, no, y ha sigut una experiència, una nova, perquè dic que altres havien fet concerts, havien fet Coldplay, havien fet Metallica, havien fet altres experiències. Aquesta ha funcionat molt bé. No suposo que és el fenomen Taylor Swift,
sí,
que evidentment no és el mateix als Estats Units que aquí, però aquí ha tingut la seva repercussió.
Aquí també,
he
vist imatges aquí també de niñas loquíssimes.
Doncs veurem ara també amb aquesta ambició desmedida, amb Tetangana, el Toni, la Rocío i jo anirem allà i ballarem com les nenes.
S'ha apuntat Rocío també, ara mateix.
És molt fan, també.
I a més a més, també s'ha... ara es va anunciar ahir, o fa poc, es va anunciar que Beyoncé també faria un concert amb cine.
Beyoncé no...
És un artista,
bueno, si és en 3D,
eh?
Sí.
Aviam. 4DX.
Exacto, con el viento, así que también... Y mueva la melena.
I després, per exemple, una pel·lícula japonesa d'anime, uh-huh. El Chico y la Garza, pel·lícula per als amants del cinema asiàtic, uh-huh. Que també la fem, en aquest cas, a l'Eix Macià.
Vale. Es la última peli, siempre se dice la última peli de Miyazaki, es el autor, el mejor autor de cine manga de la historia, esto sin duda, y como siempre todo el mundo pone como la última película como que es la mejor. Veremos esta vez, yo tengo muchísimas ganas de verla, pero o me hago mayor o hay algo en sus películas que ya no me acaba de enganchar, pero siempre las veo y encima si tengo la oportunidad de verla en el cine, muchísimo mejor.
Sempre, no sé, com diem, no? Sempre en pantalla gran.
No, és una animació, és una animació molt bonica.
La mirada de nens.
I l'animació és molt, molt, molt bonita, com per a perdre-se-la en la tele, no? És per a veure-la de veritat en pantalla gran i després ja decides si te gusta la història, que són molt japonesos.
Va inaugurar el Festival de Sant Sebastià aquest any.
Són peliculones, en realitat, no?
Són grans pel·lícules.
I clar, i canvia, suposo que també, quin públic va veure també aquest tipus de pel·lícules? Molt infantil o també d'adults,
no?
No, és més aviat. Del món, també, del manga.
És més aviat a mans del manga, de l'anime en general, que acostuma a ser gent més entrada, no, d'anar amb banys.
Jo?
Em pela la cara.
Lo estamos diciendo, está claro.
Doncs vinga, va, sentim una mica el trailer.
Todavía queda más por hacer.
¡Madre!
Maito, ¿podrías continuar con mi labor?
Doncs nosaltres, jo crec que fins aquí, no? Les estrenes, perquè hi ha una que deixem per al final,
estoy
no?
Voler.
Exacte. I ara, doncs va, Toni, posa'ns una mica en situació, que queden, doncs això, pocs dies perquè arribi Halloween.
Mamà, mamà, on està mi mamà?
És que clar, jo crec que amb 4 notes, no? Ja reconeixes...
És increïble, sí, no? les notes aquestes, que només començar...
Mira, qui feia la banda sonora,
Michael Field, el tubular bell de Michael Field, que té 50 anys, és a dir, que, però
anys, ja.
Només escoltar el començament d'aquesta música, mm-hmm. Jo m'hi poso la pell de gallina. Jo ja me cago.
Va, que tenim ganes. Va, Ivan, explica'ns, has fet una enquesta a través de Twitter?
Vale, mira,
X, no sé com
sí,
dir X,
no?
No,
Twitter. Pa, sempre. Si s'acabarà, no l'haremos llamar ni X.
Sinó que ens truqui. Elon Musk i que
Elon,
es queixi, saps?
Passa de vora aquí.
Venga.
Vale, llevo una setmana... poniendo, o sea, haciendo una especie de lista de las películas que a mí, o sea, que recomendaría más o menos para ver en Halloween durante algunos días, ¿vale?
De fet, hem vist, que et seguim pel perfil de Twitter, Dix, i veiem que cada vegada deixes més el món de la política, no?
S'acabó, no, l'he decidit.
I prefereixes apostar pel cinema, no?
Solo hablo de cine y de cosas así random un poco, no, porque mi salud mental prefiere ver gore directamente que sentir que me están destrozando las tripas. Total, He puesto muchas películas.
¿Sí?
De momento llevo unas 7 o así. Acabaré la lista el martes. Pero claro, son películas muy personales, que he visto, que algunas que he visto que vi hace mucho tiempo, otras que me impactaron mucho, otras que son en medio comedia y medio terror. Pero ayer hice la encuesta más que nada con 3 películas clásicas. Clásica significa que las 3 películas son El Exorcista, La Profecía y Al Final de la Escalera. ¿Vale? Estas son las 3 películas que yo considero los clásicos indiscutibles del cine de terror. ¿Por qué he elegido estas 3 películas? Hay muchas más, pero ¿por qué estas 3 películas? Porque sí que creo que siempre nos gusta hablar de compartir con las nuevas generaciones el cine que veíamos antes, ¿no? Y creo que estas 3 películas son las que si tú las has visto, las típicas gente que las ha visto hace muchos años, que ni las recuerda, que las vio por la tele con esos anuncios, con las pantallas aquellas que teníamos antes cuadradas, de tubo, etcétera, etcétera. Y ahora que tenemos la oportunidad de verlas restauradas, con el mejor sonido, la mejor imagen, a la carta, cuando quieras, y quizás es el momento de ir recuperando clásicos. Si hubiera otra fiesta, que fuera la fiesta del blanco y negro, te diría 3 películas de cine mudo. Pero en este caso, como es Halloween, pues aprovecho y como me gusta mucho el género, creo que estas 3 películas para mí son el triángulo perfecto para ver incluso en una noche. O sea, se pueden ver las 3 en una noche y bueno.
Y no dormir.
Y no dormir. En realidad, la gracia de estas 3 películas, para mí, lo que tienen, la particularidad que tienen, es que no necesitaron, salvo El Exorcista, pero porque era ya un... O sea, las imágenes necesitaban que tuvieran esa potencia, ¿vale? Porque solo una niña en una cama no te iba a decir nada. Pero no necesitaban toda la angustia, ¿vale?, que te hacen pasar la nueva jornada de películas. No necesitaban unos grandes decorados, unos efectos especiales, no había por ordenador, pero no llamaban a eso, te llamaban más bien al miedo interior, algo que, y sobre todo lo que llevamos metido dentro los de los países cristiano católicos, sí. ¿Vale? Que es ese miedo a los espíritus, al más allá, a lo que no sabemos que hay o no, y sobre todo a esta culpa que tenemos metida los que venimos de, no ya no solo cole de curas, pero sí que es esa tradición,
sí, tan y tan.
¿Vale? Europea, americana, española, donde sí hay algo de miedo sobre lo que decíamos antes, sobre los espíritus que te puedan venir, se te puedan llevar o puedas acabar en el infierno si no te has arrepentido de tus pecados, ¿vale? Entonces, claro, son 3 películas que hablan de eso, hablan de espíritus, hablan de la venida del anticristo, hablan de demonios que se le pueden meter a tu hija en la cabeza, o sea, en el cuerpo.
Però ara m'estàs fent reflexionar, perquè clar, les noves generacions no tenen potser, no? Doncs en la seva ment, no? Doncs aquesta culpabilitat, aquesta por, no? D'aquesta cultura o religió cristiana, i potser doncs al veure aquestes pel·lícules potser no tenen la sensació que nosaltres, no? Quan eren petits.
Segurament no tenen aquesta sensació, però la sensació de por, la sensació de l'ensurt o de la por al desconegut, en el fons, no? És a dir, d'algú que no pots controlar i que no està dintre de les teves capacitats cognitives i que no pots saber de què va.
És a dir, que vosaltres penseu que encara avui dia aquestes pel·lícules
estas sí, en concreto, perquè estan muy bien hechas, estan muy bien guionizadas y están muy bien montadas y te lleva, o sea, aunque tú no creas en los espíritus, te lleva a una sensación de angustia de lo que está pasando o lo que te puedes imaginar que pueda pasar. No es lo mismo, evidentemente, que los niños que crecimos con el miedo a que te podías ir directamente al infierno si te comías un caramelo.
Clar, i que van fer la comunió, que ens van batejar, ara molts d'aquests nens ni es van... No,
és més la possessió infernal i la por al dimoni, que el dimoni és un ente que fa por a tothom, siguis de la religió que siguis. I de totes les religions hi ha un dimoni, posa-li la cara que vulguis, però sempre n'hi ha un.
Sí, és veritat, sí, de les cultures sempre hi ha el bé i el mal. No?
Acordaros de que en la principios de los 2000 se puso muy de moda, gracias a The Ring, el terror japonés.
Pues sortia de la tele.
Claro, salía de la tele, era un demonio que te mataba si veías un vídeo y te llamaba por teléfono. O sea, cogieron como el auge de las tecnologías y le metieron un demonio a las tecnologías. Eso hizo que la gente se muriera de miedo. Vale?
No, no ha deixat de fer servir el telèfon ni deixar de mirar la tele, però no m'ha aconseguit.
Bueno, yo le senté la broma a unos amigos viendo la película, me fui a otra habitación y ya por teléfono, y el grito que pegaron... Claro, esa inocencia creo que sí se ha perdido, y por eso han ido directamente ahora al gore y a la sensación... O sea, te tiene que dar alguna sensación el cine de miedo, ¿vale?
Claro.
Y es verdad que... Si, tapar los ojos.
La angoixa, ¿no? La por aquella,
una vez hablamos,
¿no?,
aquí de Posesión Infernal, de la última, que realmente, o sea, es una película rodada en un edificio, sobre todo en un apartamento muy pequeño, y es... La angustia no es la posesión. La angustia es ver cómo la madre se va transformando en un demonio que se quiere comer a sus propios hijos, pero todo eso en un festival de sangre, vísceras, y, ¿vale?, motosierras, etcétera. Eso también te da. Una, pero claro, yo estoy hablando de tres películas que no tienen eso. Salvo El Exorcista, que tiene un crucifijo, y una niña...
No, que els nens, els protagonistes d'aquestes pel·lícules, que són nens, és, i que sí. això també fa por. Veure la innocència d'un nen, i s'ha vist no només en El Exorcista, s'ha vist en La Semilla del Diablo, s'ha vist en Chucky, s'ha vist que un nen posseït... Que són les dues combinacions poder més terrorífiques que es poden imaginar.
Sí. Qui va guanyar?
Bueno...
A veure, quina pel·lícula?
Está claro, era evidente, pero creo que es evidente que ha ganado El Exorcista por una razón. Creo que la gente no se acuerda muy bien, por ejemplo, de Al final de la escalera.
Jo, per exemple, perquè vaig votar i no recordava gens, si vaig pensar.
La reví hace dos días, y la vi con los auriculares, y hacía tiempo que no sentía ese escalofrío de repente, de mirar un poco como para atrás y decir, wow, esta película es de los 70, no tiene una, o sea, no tiene ese HD 4K limpio, es lo contrario.
En les pel·lícules d'aquesta època, pel·lícules dels anys 70, dels anys 80, que la imatge no era tan nítida o tant d'això, el factor so, el factor acústic,
exacto,
tenia un pes
es
espectacular. I les sales, en el fons, estaven tirant en estèreo. És a dir, dreta, esquerra i central.
Però molt fuerte.
I subgreus. O sigui, com a molt subgreus. Però el so tenia un pes molt important. Avui en dia, que tenim uns sistemes de so, uns sistemes d'imatge molt bé, i aprofitant l'enquesta aquesta que ens va fer, recuperem El Exorcista, els cines d'Eix Macià.
Quin dia? Vinga, va. O sigui, a partir de demà?
Ja. A partir d'allà, a les 10 de la nit, edició 50 aniversari de L'Exorcista. I poden veure les dues. És l'actual, que es va estrenar fa dues setmanes, i aquesta que té 50 anys.
Hombre, invito a la gente a que se vea a las 2, que entre a las 8 de la tarde y salga a las 12 de la noche del cine.
Sí, sí.
Y más, si está toda la semana, pero si lo pueden hacer el 31, si el 31 se pueden llenar las salas de gente viendo El Exorcista, versión nueva y versión antigua, y luego te vas a casa y
después fem un cineforum afuera.
Eso.
Oye,
pues, vinga.
Oye, me apunto.
Jo també. Moltíssimes gràcies, Miquel, també per això, no? Per, doncs, programar aquestes pel·lícules. L'Exorcista també, doncs, que jo crec que farà les delícies de tota la gent que li agrada, doncs, aquest gènere. Nosaltres ens acomiadem, que vagi molt bé, senyors, perquè hem de fer, doncs, al Cineclub la recomanació, com sempre, que avui és dijous i també toca.
Hola, sóc el Gerard, del Cineclub Sabadell, i us parlaré d'Una partida de campo, la pel·lícula que projectarem aquest dijous a l'Imperial i iniciarà el cicle especial La mirada passional a càmera. Aquest migmetratge de Jean Renoir, sobre una família que passa un diumenge a la vora del riu Sena, és un homenatge al seu pare, el pintor Pierre-Auguste Renoir. Els seus quadres es mostren al llarg del film per reflexionar sobre les relacions entre cinema i pintura. Aquesta setmana, la sessió serà única a les 9. Començarà amb la presentació del cicle i la pel·lícula a càrrec de Pau Jiménez. Posteriorment, veurem una partida de campo i a l'acabar hi haurà un col·loqui a la pròpia sala. Trobareu més informació de la programació del trimestre i les altres dues pel·lícules que formen el cicle a la web del Cineclub Sabadell. Aquest curs també ens podeu trobar a Instagram, cineclub/Sabadell. Ens veiem dijous a l'Imperial.